Molt bé, doncs ja els tornem a tenir aquí una setmana després del retorn a les aules. Els companys i amics del Núvol tornen al magazín, al Sant Cugat a Fons, com sempre, per no perdre els bons costums. Els dilluns a aquesta hora els saludem, la Irene i el Guillem. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Hola, bon dia.
Que estreneu l'any radiofònic, podríem dir, no?
Sí.
Clar, és el primer programa que feu aquest any. I avui què ens heu preparat? Fem una mica de 5 cèntims?
Sí, tant. Doncs avui us hem portat un fenomen amb el que parlarem de cinema. També us durem les propostes culturals que tenim sempre pels joves i el que ha estat més sonat aquests darrers dies a les xarxes.
Molt bé, doncs tot a punt, que comencem.
El fenomen d'aquesta setmana està dedicat al cinema. Ha vingut en Jaume Claret, un vell conegut del Núvol, i és aquí per comentar les pel·lícules que han marcat el 2016, però també les pel·lícules que podrem veure durant el 2017. Donem la benvinguda al Jaume. Hola, Jaume.
Hola. Bon any.
Bon any.
Doncs Jaume, com es pot descriure aquest any 2016 que ha passat a nivell cinematogràfic?
Uah. Personalment, jo crec que aquest ha sigut un any magnífic. Encara no s'han vist moltes pel·lícules que en teoria estan registrades com el 2016, però jo crec que ha sigut un any brutal en el cinema. Després hi ha molta part de la indústria o dels crítics que diuen que ha sigut un any més fluix.
Gustos colors, eh?
Exacte. Del que m'agrada a mi, ha sigut un any perfecte i ple de sorpreses. També pel·lícules que ja se sabien que serien bones, ho han reafirmat després el resultat. Però
Bueno, entrarem una miqueta en el detall, no?, de tot això.
Exacte. I quines són, aleshores, per tu, les pel·lícules que han marcat aquest darrer any?
Hi ha una, clara, que dintre de tots els que em sembla que parlem després, que es diu La La Land, que s'ha estrenat el divendres passat, però després, dintre del cinema d'autor, hi ha una clau, per mi, jo crec que m'ha tocat, i ha tocat a moltes persones, que és d'una directora francesa que es diu Mia Hansenlove, i la pel·lícula es diu L'Avenir. I, bueno, hi ha hagut diverses pel·lícules així de cinema d'autor, com Little Men o algunes d'aquestes que comentarem.
Doncs ara, passant-nos a l'altre vessant, que és el cinema comercial, el cinema d'aquesta vessant comercial d'aquest de 2016 ha estat marcat per molts remakes i spin-offs, podríem citar-ne diversos com El llibre de la selva, Star Wars, Buscant a Dory. És una tendència que ve per quedar-se?
Jo considero que és una tendència que és per continuar guanyant diners, per part de, sobretot, de la indústria de Hollywood.
D'això se'n diu exprema, no?
Sí, perquè ja saben que això guanya molts diners i llavors ho aprofiten. No tenen, és com que la seva creativitat, no diem que s'hagi aturat, però sí que ha anat, per exemple, la creativitat del Hollywood ha anat molt més a les sèries. Les sèries estan creixent molt amb tema guió, amb tema resultat, i en canvi el cinema comercial o de Hollywood, a poc a poc hi ha menys pel·lícules bones cada any i en canvi hi ha més spin-offs de pel·lícules que havien triomfat en un passat, no?, per continuar guanyant diners.
El que passa és que ens hauríem de preguntar si aquestes segones versions mantenen el nivell de les originals, no?, de les primeres.
Clar, quasi sempre mai el mantenen. Moltes vegades s'aproximen molt i són bones, però i de tant en tant hi ha alguna sorpresa que arriba al nivell o que el supera. Però, bueno, spin-offs com aquest, El llibre de la selva, que és una molt bona pel·lícula, l'spin-off, inclús, doncs l'original la supera, però de tirada, no? Perquè és l'animació aquesta part de Disney, que és una magnífica pel·lícula.
Bé, jo també crec que en aquest aspecte hem de tenir en compte que, clar, la primera, quan es va estrenar encara no en sabíem res, i tenia aquest punt d'originalitat, que a la segona és com que ja l'hem perdut perquè ja sabem certs aspectes, no?, que ens trobarem. I que també crec, com el Jaume, que és molt difícil assolir el nivell que es va arribar a la primera.
I pel que fa al cinema més independent, per què creus que la pel·lícula L'Avenir, de Mia Hansenlove, ha estat la millor de l'any?
Perquè és la pel·lícula que, de forma més clara, o sigui, des d'un primer punt de vista, és la pel·lícula que és una pel·lícula molt simple, però després, a mesura que vas entrant en la pel·lícula, o l'analitzes després de veure-la, t'adones de la seva complexitat. aparentment és una pel·lícula, típica pel·lícula francesa, molt, molt costumista, on té una gran actriu que és la Isabelle Huppert, que és una de les grans actrius de la història del cinema francès i de la història del cinema, i que li dona molt brillo en aquesta pel·lícula. A part, tenim la directora, que és la Mia Hansen-Løve, que ja té molta tirada i que, doncs això, agrada molt en el sector aquest cinema francès o cinema independent.
També ens has volgut destacar el film Patterson, de Jim Jarmusch. En què es basa aquesta pel·lícula en concret?
És la vida, la rutina, més aviat, d'un conductor d'autobusos que decideix, que es troba en diferents situacions mentre es va escrivint. Ell és poeta i aprofita doncs, aquestes sortides amb el seu autobús de cada dia, que és el mateix, per escriure els seus poemes. I llavors, els poemes van molt entorn a la rutina i la pel·lícula també té una estructura doncs, que són 7 dies de la setmana, cada dia és quasi molt semblant a l'anterior, però amb algunes variacions i a poc a poc cap a on ens porta això, no? cap a on va el protagonista.
Una altra pel·lícula que podríem destacar és l'americana Everybody Wants Some. Per qui la recomanaries?
Aquesta per tots. Aquesta és, jo crec que és la pel·lícula més popular entre totes les pel·lícules que hi ha. Falta veure La La Land, que encara no
l'has vist.
No he tingut el plaer de veure-la. Mm. Vaig justament avui a veure-la. Perquè és el dia barat, els Verdi, el dilluns és el dia barat i llavors aprofito. I Everybody Wants Some és la pel·lícula més, tant pel públic jove com pel públic gran, perquè és la nostàlgia, no?, dels anys 80, i després també pels crítics ha triomfat molt. És del gran director de Boyhood, que es diu Richard Linklater, que jo crec que és fantàstica.
I de cara a aquest 2017, quines són les pel·lícules que creus que venen amb més força?
Hi ha una que tothom parla, que és Blade Runner 3049, alguna cosa, o 2049, que és l'spin-off de Blade Runner, bueno, la seqüela de Blade Runner, i que la dirigeix el Denis Villeneuve, que és un director que ha demostrat que és molt bo, per exemple, amb l'última d'aquest any també, que ha sigut una de les grans d'aquest any de ciència ficció, que es diu Arrival, i que aquesta, doncs, tothom té aquesta incertesa a veure com serà Blade Runner, a veure quin perill, no?, que tothom té por respecte al resultat d'aquesta pel·lícula perquè la seva original era una gran pel·lícula, no?
I parlem ara de les dues estrenes més recents. En primer lloc, s'ha estrenat La La Land, de Damien Chazelle, que va ser la gran guanyadora dels Globus d'Or. Quin creus que és el secret pel seu gran èxit?
Doncs que és un musical. Això ja apropa molts espectadors, però per altra banda tenim dues estrelles, això és molt important també dir-ho, que és la Emma Stone i el Ryan Gosling, que això atrau a molt públic, però per altra banda, en tema crític, doncs perquè és un musical que s'ha fet d'una forma diferent, té la primera part que és musical, la segona part que no és musical i la tercera part que és musical, i a part recorda tota aquesta, bueno, món...
L'antic Broadway, no?
Sí, l'antic Broadway. Mm. Tot i així, jo encara no l'he vist, però sí que s'ha dit una mica doncs que... I per això també jo crec que agrada la crítica, perquè no es basa en la típica sensació tot és happy, tot és perfecte, sinó que hi ha una mica de diferents punts de vista en la mateixa pel·lícula, i això jo crec que ha agradat molt als crítics.
I de cara a aquest any també s'ha destacat la pel·lícula La Tortuga Roja, dirigida per Michael Dudok de Witt. Quin és el factor diferencial d'aquest film?
Aquest és un film que ve de les... coproduït per l'estudi estudi Ghibli, que és el mateix estudi que El viaje de Chihiro. Mai em surt el nom de Chihiro.
Sí, El viatge de
sí,
Chihiro.
I La princesa Kayuna o alguna cosa així també, o moltes d'aquestes pel·lícules, que és un gran estudi i ha triomfat justament per també l'estètica que sempre ha mantingut, però aquí s'ha afegit un director que és francès. Aquest director francès va contactar amb aquest estudi i aquest estudi va acceptar fer aquesta pel·lícula amb ell. I és una pel·lícula que no té diàlegs, que és tota amb sons i imatges.
És muda.
És...
Hi ha so.
Hi ha so, però no paraules, no hi ha diàleg, no parlen, com diguéssim, parlen amb el cos o amb les imatges. i és d'animació, bueno, i té una animació super detallada, super, bueno, màgica i molt... amb, on es veu la grandesa de la naturalesa respecte a la petitesa, bueno, els humans que són petits, no, respecte a la naturalesa.
I el 26 de febrer de 2017 ja s'ha confirmat com a data pels Òscar, que sé que el Jaume cada any és un fiel seguidor.
Tota la nit allà.
Exacte. Quins creus que són els films que tenen més números per acabar triomfant en aquests premis?
Aquí hi ha tres pel·lis. Els Globus d'Or se l'han portat La La Land. Però hi ha tres premis... Ai, tres premis. Tres pel·lícules que opten el premi a millor pel·lícula i hi ha una disputa, ningú sap qui guanyarà. Les més sonades són La La Land i Moonlight, que és una pel·lícula que s'ha estrenat també recentment, que va sobre bueno, tota la vida d'un noi que és homosexual i com les dificultats que té en això en un ambient afroamericà. I després l'altra pel·lícula és Manchester by the Sea, i aquesta és la típica, la pel·lícula aposta dels Oscars indie americana i molt tirant cap anglesa o irlandesa també, inclús una mica. I aquestes tres lluitaran i no se sap qui guanyarà d'aquestes tres.
I tens alguna aposta personal?
No he vist cap d'aquestes tres, jo, perquè encara no s'han estrenat. Jo crec que guanyarà La La Land. És la que té més números. Ha guanyat els Globus d'Or, sí que normalment quan guanyen els Globus d'Or hi ha moltes pel·lícules que després no guanyen els Oscars.
I perquè també és la primera que ha sortit a escena, diguem, no? I per tant ja té més feina feta. Els altres, els últims, quan arriben ja està tot venut.
Clar, això també és un punt clar, interessant per veure també de la indústria, que ja crec, més o menys ja se sap. O sigui, la indústria ja sap moltes vegades que guanyarà. I llavors ja anticipa les pel·lícules per estrenar-les.
És que jo he preguntat lo de l'aposta personal perquè també he llegit que, tot i que La La Land podria ser com una mica també, com que està una mica superior en les apostes, que la pel·lícula que has citat de Moonlight, el tractar d'una temàtica de la vida, del transcurs de la vida d'un noi negre en un ambient afroamericà que, si no recordo malament, és un suburbi de Miami, diuen que potser aquesta també triomfarà perquè l'any passat, a haver-hi absència d'afroamericans del sector, sí, sí, nominats als Oscar, diuen que també potser celebrarà i es faran més estatuetes.
Jo crec que si guanya Moonlight, que és la pel·lícula aquesta, guanyarà molt poques altres seccions, i això serà una sorpresa, perquè bueno, l'Oscar a millor pel·lícula es dona al final de tot, i durant, jo crec que durant tots els premis se li estarà donant sempre a La La Land, que és com també ha passat una mica als Globus d'Or, i a veure qui guanya. O Moonlight o La La Land. A veure,
no? I l'altra que ha citat seria com l'aposta indie de sempre, no?
Sí, l'altra és... Home, com guanyi l'altra, sí, crec que serà una sorpresa bastant forta. Però també està allà, eh? Vull dir, sempre ens pot donar una sorpresa a l'Acadèmia Americana.
Molt bé. Home, també seria una sorpresa que fessin protagonista el nou president dels Estats Units, no? En alguna d'aquestes pel·lícules. Per cert, el cinema estarà entretingut, eh? O sigui, tot el... aquest món, no hem de perdre de vista que, no sé si va ser en l'entrega dels Globus.
Globus, sí.
No? Que va ser Meryl Streep que va fer aquesta...
Sí, ara després en parlarem.
Aquest speech. Sí, eh? Sí. Bé, doncs ja veig que no ha passat desapercebuda aquesta crítica que va fer l'actriu en aquesta nova edició dels Globus. Agraïm al Jaume Claret que avui ens ha tornat a visitar, el senyor director. Espero que quan siguis el director de debò, perquè ara estàs, diguem, en procés.
Sí, ara estic fent un nou curt. Mira, ara estic d'aquí a poc, bueno, ara ja he arribat al muntatge. I a veure què tal.
Doncs a veure quan ens portes el producte ja fet.
Sí, sí.
Eh? Doncs moltíssimes gràcies. Ara nosaltres seguim i anem per les tendències que ens heu preparat.
Després de les vacances, el núvol torna amb el que ha estat més sonat a les xarxes socials. Discursos virals, protestes a les xarxes i molt més. Durant els últims dies s'han produït grans enrenous a internet. Així doncs, comencem.
Segur que molts de vosaltres heu vist a les xarxes tot de notícies o posts sobre la gala dels Globus d'Or. Els premis es van convertir en tendència gràcies a moltes anècdotes, com el petó entre Ryan Reynolds i Andrew Garfield o la claparant victòria de La La Land. Tot i així, el més destacat, com hem dit abans, ha estat el discurs anti-Trump de Meryl Streep.
Molts mitjans, blogs i usuaris s'han fet ressò de les paraules que l'actriu va dedicar al pròxim president americà, recordant les faltes de respecte de Trump cap als altres. Si voleu veure el discurs íntegre, podeu entrar a la web de la revista Rolling Stone a www.rollingstone.com. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back.
Un altre tema molt sonat ha estat el comiat del president Obama. El discurs d'Obama, que va fer Chicago, va servir per tancar una etapa i les seves paraules han corregut per les xarxes. Va recordar tota la feina feta durant els últims 8 anys i va donar força als ciutadans per seguir lluitant a favor dels drets humans.
Sobre aquest fet s'han pronunciat moltes celebrities. Famosos com Gigi Hadid o Miley Cyrus han compartit a les xarxes mostres d'agraïment al president Obama. Fins i tot 21 actors han col·laborat amb la revista W Magazine per cantar el mític I Will Survive, de Gloria Gaynor, a moda de protesta per l'arribada del president Donald Trump a la Casa Blanca. Si voleu veure el vídeo en qüestió, on participen entre d'altres Emma Stone, Natalie Portman o Matthew McConaughey, entreu al canal de YouTube de W Magazine.
Un cas molt comentat a Twitter ha estat el de la jove Cassandra, una noia transgènere de 21 anys que, degut a una sèrie d'acudits realitzats sobre el militar franquista Carrero Blanco, ha estat criada a judici per declarar. La noia bromejava sobre el militar i la seva relació amb ETA, sempre en clau d'humor.
No obstant, la jove va haver de declarar aquest passat setembre i ja té la resolució de la Fiscalia, que li demana 2 anys i mig de presó. Això ha fet qüestionar a molts espanyols a Twitter quin límit hi ha en la llibertat d'expressió i en l'humor. Entitats polítiques com Izquierda Unida han mostrat suport a la jove de 21 anys. Let me go. I don't wanna be your hero.
Per acabar, us parlarem d'un vídeo que s'ha fet viral a Espanya. En ell, un nen que participa al concurs de Masterchef Junior es posa a plorar desconsoladament quan és expulsat de la semifinal del programa perquè no li surt bé un plat, el fish and chips, que li havia proposat el seu propi avi, que estava present al plató.
Així doncs, el petit Jefferson plora i diu que sent que ha fallat el seu avi. Però aquest ve cap a ell i li dona un savi consell fent-li una tendra abraçada. Mai rendir-se i la barbeta sempre ben alta. Són unes imatges molt tendres que han fet la volta arreu del país. Twitter s'ha bolcat en elogis cap a l'avi del petit. Els núvols hem tornat amb les piles carregades una setmana més per portar-vos les recomanacions d'oci per a vosaltres, els joves de Sant Cugat. Com sempre, us portem sèries, llibres, una sorpresa per avui i bona música. Comencem amb el llibre.
El llibre que us recomanem avui és El príncipe de Parnaso, de Carlos Ruiz Zafón. El conegut escriptor té publicada aquesta novel·la curta on parla de metaliteratura. L'argument es centra en la història de Miguel de Cervantes i les seves peripècies per Barcelona. Cal mencionar que aquest petit relat està vinculat a la seva trilogia que potser heu llegit, que s'anomena El cementiri dels llibres oblidats, i la novel·la de Cervantes, anomenada Viaje al Parnaso, que també és un clàssic de la literatura.
Com ja hem dit, és una novel·la curta i costa de trobar. Tot i així, val molt la pena, ja que s'escapa una mica de l'estil de l'autor i ens recorda la literatura més aviat clàssica. És de lectura fàcil i fluida, ideal per llegir en un cap de setmana i segur que no us defraudarà. Consulteu si està disponible a Amazon, ja que durant un temps el van distribuir de manera gratuïta. Si no, sempre el podeu encarregar a qualsevol llibreria.
La sèrie d'aquesta setmana és The Crown. La sèrie produïda per Netflix ha estat la guanyadora dels Globus d'Or d'enguany en categoria de millor sèrie de drama. Està ambientada en els inicis del regnat de la reina Isabel II del Regne Unit i mostra un alt contingut biogràfic.
La sèrie comença el 1947 després del casament de la reina i està previst que arribi fins a l'actualitat amb un total de 6 temporades. De moment, la primera temporada ha estat molt ben rebuda per la crítica i ja s'ha pactat la segona temporada. Segons les diferents crítiques, la sèrie ha rebut molts elogis per la interpretació de la protagonista, l'actriu Claire Foy.
Els capítols són d'una hora i la primera temporada compta amb 10 capítols. Com ja haureu deduït, la sèrie està disponible al portal de Netflix o també a altres webs. És una molt bona sèrie amb una valoració de 8,9 sobre 10 a IMDb i amb 2 globus d'or a la butxaca.
Avui us volem recomanar especialment i com a excepció una obra de teatre que s'està representant des de fa mesos al Teatre Poliorama de Barcelona. Es tracta del curiós incident del gos a mitjanit, una obra dirigida pel prestigiós Julio Manrique i protagonitzada per Paul López, que potser us sona dels seus treballs a Polònia o al Cracòvia, i que està basada en el llibre que du el mateix títol, escrit per el britànic Mark Haddon.
La trama tracta sobre en Christopher Boone, un jove amb síndrome d'Asperger que descobreix una mitjanit el cadàver de Wellington, el gos de la seva veïna. Malgrat que el seu pare li demana que no s'hi obsessioni, en Christopher decideix investigar qui és l'assassí. El viatge que emprendrà per descobrir què va passar la mitjanit de l'assassinat li revelarà molts misteris de la seva vida i també el farà redescobrir el seu món interior.
L'espectacle podem dir que ho està petant i les entrades s'esgoten a cada funció. La duració de l'obra és de 2 hores i 25 minuts, amb una pausa de 15 minuts, i és un gran exercici teatral frenètic que ens fa emocionar i que també ens aconsegueix fer riure amb el seu peculiar humor.
I, com sempre, ja per acabar, us proportem una proposta musical. Avui us aconsellem la cançó Smokers Outside the Hospital Doors del grup The Editors.
Aquesta banda de rock anglesa té un estil molt característic, començant per la peculiar veu del cantant. Disfruteu de la peça musical i ens veiem al pròxim programa. So your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of
Molt bé, doncs fins aquí el núvol del... el primer núvol del 2017, d'aquest dilluns. Per cert, no m'estranya que fos tendència el Jefferson. Pobret, sí, per menjar-se'l.
Sí, 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 el vídeo és molt tendre, la veritat.
Molt mono. Bé, doncs us espero d'aquí 15 dies. Avui hem parlat de cinema, a veure de què en parlem. D'aquí un parell de setmanetes. Nois, que vagi molt bé la setmana. Ens tornarem a veure en breu. Adéu-siau.
Bon dia.
Adéu, igualment. Bon dia.